A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Aquest dilluns 11 de març, que ve molt carregat. Un cap de setmana amb certes expectatives, sobretot ens havíem quedat allò a la porta de saber si el Sitges gaèlic aconseguiria alguna cosa en la quarta edició de la Copa Catalana de Futbol Gaèlic. No va haver sort aquesta vegada i participaven quatre equips, ens deien Pitu passat divendres, i el Sitges va quedar en quarta posició. Pitu, bon dia. Toni, bon dia.
Bon dia a tothom, doncs així és. Ja era de preveure,
recordem que... Ja ens vas dir que era més dur, aquest
sí,
any, això?
Sí, era més complicat perquè d'entrada hi havia tres rivals més. L'última vegada, la darrera edició, la tercera, la que es va jugar aquí al Camp de Santa Bàrbara a finals del passat mes de novembre, només va enfrontar amb el Sitges Gaèlic amb el Gaèlicos do Gran Sol de Barcelona. Aleshores, recordem, el Sitges va poder endur-se la victòria, per tant, defensava el títol. El que passa és que el defensava en unes circumstàncies bastant complicades perquè l'equip tenia, segons ens van comentar, algunes baixes per lesió significatives i perquè, evidentment, havia d'enfrontar-se als tres millors equips de Barcelona, el Gaèlicos do Gran Sol, el Sanendas i també el Barcelona Gaels. Finalment, el Sitges no va poder guanyar cap dels partits que va poder disputar. Va quedar en la darrera posició, en quarta posició, i el campió va ser el Sanendas. Un cop ja superada aquesta Copa Catalana que es va disputar ahir a la Foixarda, a Barcelona, doncs ara centrar les mirades en el campionat ibèric que es disputarà el mes que ve, el mes d'abril. Ens comentava l'Edgar Monroig que ara els propers partits seran, em sembla, el 6 i el 27 d'abril, per tant, per afrontar ja aquesta recta final del campionat.
Hem començat per aquí, que no és habitual.
Que no és habitual, però bé, és una circumstància que també que ens feia gràcia, perquè clar, evidentment, el Sitges en Gaèlic és un club doncs molt modest, que porta molt pocs anys des que es va fundar, i clar, evidentment, això del futbol gaèlic és un esport, vaja, minoritari, no? El següent, jo diria, no? Però en qualsevol cas, aquest grup d'intrèpids han decidit tirar pel dret i seguir endavant en aquest projecte.
Doncs avui gairebé hem començat pel revés. Començarem per les derrotes, perquè el rugbi femení tampoc va tenir un bon cap de setmana.
No va tenir un bon cap de setmana, jugava a la semifinal de la seva competició, de la primera catalana, viatjava a Andorra, partit que es va jugar dissabte a la tarda, i al final Andorra es va imposar d'una manera bastant, bastant evident, 24-0. Curiosament, a l'Andorra, les noies del Sitges ja l'havien guanyat a la fase de Lliga, per 12-0, però aquest cop, que era potser quan més important era el resultat, les andorranes van ser superiors i es van endur la victòria per aquest 24-0 que deixen a les noies del Sitges sense la final de la competició. Malgrat tot, una molt bona temporada. No oblidem que el Sitges femení venia bé de jugar a la Lliga de Desenvolupament la temporada passada, és a dir, no va jugar competició oficial. Per tant, bé, les expectatives s'han complert sobradament arribant doncs, a disputar amb aquesta semifinal del campionat de primera catalana.
I ens aturem al futbol. Sitges 1, Capellades 2.
Sí, jo diria que és una ensopegada en tota regla. I ja no pel tema del carnaval i perquè...
Ensopegada inesperada?
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
No havia guanyat cap a Can Contrari.
No, el Capellades no havia guanyat cap partit fora de casa. El que passa és que venia una mica esperonat perquè tenia un partit pendent que va jugar el cap de setmana de carnaval. Era un partit molt, molt important per ells perquè el jugaven amb la Pobla de Claramunt, que és un rival que estan allà a la cua com ells. El van aconseguir guanyar i... probablement aquesta victòria els va
reforçar de moral,
motivar encara més a intentar alguna cosa a Aiguadols. Si haguessis vist com van celebrar la victòria municipal d'Aiguadols, vaja, semblava ja l'últim partit de Lliga i que aquella victòria els donava la salvació. Són tres punts molt importants per ells, no ho negaré. I el Sitges, un Sitges que va d'anar de més a menys, un Sitges que... tampoc va poder tirar de juvenils com ha vingut succeint últimament, bàsicament perquè el juvenil tenia partit després. Un cop acabava el partit del primer equip jugava el juvenil, per tant Víctor Doñate no va poder disposar dels juvenils més habituals que han anat convocats a les últimes setmanes. I bé, un Sitges que va anar, com dèiem, de més a menys, va fer una bona primera part, jo penso. Li va faltar definir. és un hàndicap que li està costant punts a l'equip aquesta temporada, la definició. Arriba, té arribada, però els últims metres, noi, no està encertat i això ho està pagant. L'altre dia va començar doncs, bé, arribant bé, en bones ocasions, un parell o tres de molt bones per avançar-se, i el que són les cores, a la primera que van tenir ells, el Capellades, pam, 0-1 al quart d'hora. Sort que dos minuts després el Sitges va poder empatar gràcies a un gol de falta d'Isaac Jiménez, i a la segona part ja la cosa va ser diferent. Partit ja només més lletxot, amb poc ritme, el Sitges sense les idees tan clares, i el Capellades doncs, creient-se, a mesura que passaven els minuts, que, ostres, que podia endur-se algun resultat positiu d'aigua dolç, i així va ser, un golaç al minut 70 i escaig de fora l'àrea, d'aquells gols que, vaja, t'entren un de cada 10, doncs va sorprendre Javi Dorado, un gol molt maco, tot s'ha de dir, amb un xut potent des de fora l'àrea, i l'1-2 que ja el Sitges no va poder revertir. Sí que els últims minuts ja allò, com es diu en aquests casos, a tomba oberta, i això el Capellades va estar a punt d'aprofitar-ho amb dues o tres arribades molt perilloses que hagués pogut suposar algun golet més per part d'ells. Al final, derrota 1-2, i la sensació que això igual es pot fer una mica més llarg. Clar. Perquè, clar, el Sitges ara està a setè, està en 38 punts, està molt lluny dels equips de dalt, tens aquella sensació de que està costant tot molt, i bé, falten 10 jornades, són encara 30 punts en disputa. Sí que la cosa pot anar millor, és evident, que tu tens molt marge de millora, però quan no tens un objectiu molt definit, molt marcat, repeteixo, això es pot fer llarg.
Ara a mi m'agradaria saber, doncs, quan estàs treballant el partit, com pot motivar Víctor Doñate doncs a l'equip, quan realment tu ja no te jugues res, però clar, l'equip té que sortir a guanyar, i tu tens que doncs, motivar-los, als jugadors, de saber que tens un objectiu. Qui és l'objectiu a partir d'ara de la Unió Esportiva Sitges, del primer equip? Qui és l'objectiu?
Bé, tornem al que ens havies dit, Toni, fa 3 setmanes clar, enrere.
Clar, és que no té objectiu, ara serà molt difícil per l'entrador. Jo penso que és el moment de que tots recolzin a l'entrador, directiva a tots, perquè ara Víctor Doñate ho tindrà complicat, perquè el jugador ara ja sap que no pot baixar i ni que pot pujar, que està en
sí,
terreny de ningú.
L'aspecte motivacional doncs potser sí que serà complicat, objectius, tu deies, jo crec que, vaja, t'has d'agafar el partit a partit, intentar ara recuperar els punts que has perdut amb el Capellades, anar-los a sumar a la Granada.
Clar.
Després reps aquí a la Pobla de Claramunt, tot i que ara la sensació, i és una miqueta el que passa cada temporada, quan arribes als 10 últims partits, 8, són els que més costen aquests. Per què? Clar. Perquè ja estàs jugant amb els equips de baix, amb els que s'estan intentant salvar, perquè si toca jugar amb els de dalt, doncs evidentment també s'estan jugant al pujar. Ara és quan arriba la part més complicada de la temporada, i bé, ara sí que tens un partit difícil diumenge a la Granada, després ve la Pobla de Claramunt, has d'anar al camp del Moja.
Clar, és això.
Aquest és un partit difícil, perquè el Moja...
A camp que se juguen...
Sí, ells estan jugant pujada de categoria.
Tu imagina, el Moja... És que encara li queda...
Els alicients els has d'anar buscant aquí.
Jo penso que ara el que té que fer Víctor Doñate és pensar i motivar el jugador i dir-li, a veure, la Granada va guanyar aquí, anem a guanyar la Granada al seu camp. Som capaços de guanyar-lo? Perquè és que, si no, quina arma té aquest entrenador? Clar, ho té molt difícil. Quan tira de juvenil, molt bé, perquè el juvenil, clar, jugar amb el primer equip de fàbula, però clar,
sí,
quan tira amb el jugador...
Han respost bé, vull dir, han tingut aquell punt d'il·lusió, de... Sí que els juvenils no et poden ajudar cada setmana, perquè evidentment ells estan jugant la seva competició,
clar,
i han de jugar a la seva categoria. Els juvenils t'han de portar doncs, bé, aquell cop de mà en ocasions molt puntuals, no han de ser els que tirin del carro, tot i que evidentment l'actitud d'ells en tots els casos han estat doncs, d'excel·lent, no? com es diu. Però bé, ara pensant al proper partit i més enllà d'això, doncs això, intentar guanyar fora el que acabes de perdre a casa, res més.
Sitges Oberense 4, Poble Sec 0.
Jo crec que és el partit més plàcid que ha tingut l'equip. Aquesta temporada segur.
I en gols molt macos, perquè sí, el primer gol, Vicenç, sí, sí, gol, per marcar-lo, eh?
Gol olímpic, gol de corna directa, no se'n veuen masses, evidentment, perquè és una execució molt, molt complicada.
Jo he vist tres, tan sí, sí. sol el que porto. Sí, sí. Tres, un no va marcar el Quique, un altre va marcar el Pau, encara me recordo d'un gol olímpic que va marcar el Pau Junyent, És el primer gol olímpic que vaig veure jo.
Portes 30 anys a gol olímpic per dècada.
Sí. I aquest tercer, que aquest va ser molt maco.
Sí, molt maco. I a punt va estar de fer un segon, Jorge Ayala, que va intentar un segon gol, que el porter va estar molt, molt atent, li van demanar la trajectòria. Però, en fi, un partit molt plàcid per al Sitges Sobrense. Ahir era important guanyar, perquè, clar, l'APA Poble Sec venia com a penúltim classificat, dels equips, amb tots els respectes, més fluixets,
sí.
molt, molt innocents de cara a porteria, molt. Defensa bastant, bastant febles, ho tenen difícil per salvar la categoria i això ho va aprofitar el Sitges Sobrense per endur-se aquesta còmoda victòria gràcies, com dèiem, a aquest golaç del Jorge Ayala,
dos de
Javier Aroca
i un de
Gerard, doncs una golejada per 4-0 que l'equip doncs li dona confiança sobretot de cara al proper partit, que és el camp de l'últim. Ara aquests 6 punts, ens deia Xavier Hereu, que són importants per intentar consolidar l'equip en aquesta zona. Sí que si mires la classificació veus l'equip està més cap a baix que no pas més cap amunt, però clar, la diferència que hi ha entre els equips que estan a la cua o en perill de descens és molt gran, és de 14 o 15 punts, per tant jo penso que en aquest sentit l'equip no ha de patir cap angoixa en aquests 10 partits que resten abans no acabi la temporada. Ja en tens 3, ara has d'anar als propers 3, com dèiem, al camp del Chacarita, que tot i ser el cué, jo dic una vegada més que a mi no m'ha semblat pas tan mal equip quan van venir aquí.
A mi me va agradar.
És un dels equips que, com a proposta futbolística, doncs...
Era bona?
Sí, era bona, era atrevida, era d'intentar jugar a futbol.
Sí.
Probablement això els hagi portat a estar on estan, no? Que és a la cua de la classificació, perquè aquesta categoria...
Perquè també era un equip molt noble.
Molt noble.
I en aquesta categoria, ser tan noble...
La noblesa es paga.
Passa factura.
Club Bàsquet Cantaire 70, Club Bàsquet Sitges 80.
Sí,
d'on són els cantaires?
Tortosa.
De Tortosa.
Sí, sí. És un equip que està en problemes a la part baixa de la classificació, intentant doncs, salvar-se del descens aquesta temporada. Un equip amb problemes a la cua de la classificació i això ho va saber aprofitar el Bàsquet Sitges, que ara està en el seu millor moment. Amb la d'ahir ja són 4 victòries consecutives dels sitgetans que es van acabar imposant per 70-80, com deies, tot i que el descans van anar als vestidors amb un desavantatge de menys 6, 34-28. Una vegada més liderat per homes com Jordi Boronat, com David Aro, també ahir molt bon partit del jove Nacho Velasco amb 14 punts, per tant l'equip ara està en el seu millor moment. I bé, que continuï, perquè l'equip s'ha col·locat ara 6è amb un balanç d'11 victòries i 8 derrotes i, ostres, ara ja probablement et puguis plantejar colar-te en les 4 primeres places que són les que donen dret a jugar el play-off per pujar de categoria. No ho dic massa alt, no sigui cas, però en qualsevol cas l'equip ha de saber aprofitar aquest bon moment perquè ara, per exemple, dissabte li ve el CUE, el Círcul Cotonifici de Badalona. Una 5a victòria, home, l'aproparia encara una miqueta més a aquestes places d'ascens.
Tu sembla mentida, eh? Badalona amb la tradició de bàsquet que té.
Sí,
i que...
sí, clar, perquè hi ha molts equips.
Sí, sí, no, està clar.
Hi ha molts equips, Badalona, sí, sí, el bressol del bàsquet, però evidentment...
No. Sí, cada casa viu la seva.
Clar. Sí, sí.
Està clar. Parlant de cantaires, aquesta setmana comencen els assajos de Cremelles, eh?
Sí.
Us dic també que hi ha novetats al Prado perquè es podran incorporar dones a les Cremelles. O sigui que de 3 colles ja n'hi haurà 2 que permetran participació femenina, sí, les Cremelles sitgetanes.
Les sitgetanes ja havien incorporat dones,
exacte,
no?
Exacte, havien incorporat dones. Doncs al Prado també, totes aquelles que vulguin cantar, que sàpiguen que el Prado aquest any obre també la participació femenina a les Cremelles.
Molt bé.
O sigui que tanco parèntesi per mort dels cantaires de Tortosa. Vinga, anem per coses bones. L'hoquei Sitges s'enfrontava a l'Andorra 6-0.
A un.
Però
anaves bé, eh?
Perquè anava bé perquè...
És l'últim gol lo va marcar l'Andorra, eh? Jo penso que és una magnífica victòria. Per mi és una victòria de promoció. Per mi, doncs, aquesta victòria li dona, l'obra a la finestra al Sitges per jugar la promoció, perquè ara sí que li queden, encara li queden molts de partits, però rivals complicats, complicats, li queden dos. El Reu Esportiu, sí, i el Vendrell.
Dos partits que té a principis del proper mes d'abril, els té seguits, Reus aquí a Pinsbens i Vendrell a fora. Sí, són aquests dos partits els més difícils, tot i que evidentment encara ha de visitar pistes complicades com Lleida, Santa Perpètua, sí.
Vull dir que encara li queda, no? Però jo penso...
el seu turmalet, els partits forts amb els equips de dalt ja els ha passat tots. Ha jugat amb el Barça, ja ha jugat amb el Congrés, ha jugat amb l'Espanyol, ha jugat amb l'Andorra. L'únic que li falten dels equips de dalt, el que dèiem, el Reus i el Vendrell. Una jornada que ens ha deixat alguns resultats, ostres, molt a favor del
encara fa més bo aquesta victòria.
Del Club Patí Sitges, l'empat a 3 del Barça a la seva pista amb el Montbui.
Un equip que està baix del tot. L'Espanyol que aquí, tampoc... que aquí ja me va causar bona sensació.
Sí,
és un equip que està baix del tot, però és molt difícil de guanyar amb Montbui.
Amb el partit de la jornada, el Congrés i l'Espanyol van empatar 1-1. Aquest potser és un resultat més normal,
més normal,
perquè són dos equips molt semblants. Compte perquè el Reus va perdre la seva pista 6-7 amb l'Igualada. Igualada és un dels rivals que li queden al
Petit
als Sitges. I el Vendrell sí que va fer la feina i va guanyar la seva pista 2-0 al Belllloc, però bé, aquest 6-1 del Club Petit Sitges, jo penso que el postula com un dels favorits per
jugar la
per jugar
promoció.
La promoció. Després, el que pugui passar, clar, una promoció d'ascens nacional catalana ja, evidentment, són paraules majores, perquè
sí,
trobaràs...
Després una altra història, no? Després ja és una altra història, però bueno, tu ja has arribat aquí, jugues la promoció en el primer any a la primera catalana, això és molt interessant, i també és de destacat del partit del dissabte, és que de nou tornàvem a veure un jugador que l'any passat va ser molt important pel Patí, que és el cas de Sergio.
Sí.
Una altra vegada hem vist de nou el nou Sergio, i recuperar aquest Sergio és molt important de cara a aquesta recta final.
Sí, un jugador que la temporada passada va ser màxim golejador, va fer més de 40 gols, en fi, una brutalitat. I molt de mèrit per aquest equip, que no oblidem, ve de jugar la temporada passada a segona catalana, sí que s'ha reforçat molt bé, ara fins i tot amb l'última incorporació del Jorge Rey, aquest jugador asturià, però bé, jugadors amb experiències com el Ferran Urtoll, en fi, són jugadors que han jugat en categories superiors. Ho té bé, i respon una miqueta al que deia l'entrenador fa unes quantes setmanes, el Carles Busquet: els partits amb els rivals directes els hem de saber tirar endavant, i ho van fer, ostres, guanyant a la pista de l'Espanyol. Sí que aquí vas perdre amb el Barça, que també vas perdre amb el Congrés, però en fi, encara tenies un cert coixí.
Rugby Sitges 33, Tarragona 28.
Sí, és el partit penúltim ja de la segona fase, abans no arribin als play-offs, per tant una molt bona victòria davant d'un dels bons rivals de la categoria, i ara tancarà aquesta segona fase jugant a Granollers amb l'Espartans abans del play-offs.
Apuntem alguna cosa més, Pitu?
Apuntem, sí, jo ara li dèiem al Toni...
Què li deies?
Que no es descuidi el juvenil de la Blanca. Sí, el juvenil de preferent, perquè va tornar a perdre, són 4 derrotes consecutives i està flirtejant amb el descens. Complicat. Ja més o menys podíem imaginar que la temporada no seria com les últimes, en què l'equip havia estat a la part alta de la classificació, i aquest any tocarà remar contra viento i marea.
Més informació a les 4 en el temps de descompte. Toni, gràcies. Pitu, gràcies.
Adéu-siau.
5 minuts i tornem. Segurament no hi haurà notícies en Connexió en Catalunya Informació perquè hi ha judici. Fem una petita pausa, un recés, i en 5 minuts tornem a seguir.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.